El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui comencem parlant de xifres, perquè el 75% de les empreses tenen dèficit de talent. Però a què es deu això? Per què passa? Estan els joves mal preparats? Ho expliquem. Un informe d'ocupació de la Ops Business School afirma que el 75% de les empreses espanyoles tenen dèficit de talent qualificat. Les conclusions són que a la Unió Europea el 77% de les empreses tenen dificultats per trobar treballadors amb les competències necessàries, però alhora només el 37% dels adults rep formació periòdica. I que mentre que els estudiants d'universitats de La Rioja o Catalunya es troben treballant en un 91,9% i 90,8% respectivament després d'un any del final dels seus estudis, els que ho fan, per exemple, a universitats com Andalusia o Castilla-La Mancha només arriben al 78,3% i 81,4%. Unes xifres de les que volem parlar amb el Josep Ginesta, professor i també secretari general de PIMEC i autor de l'informe. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest dèficit de talent qualificat, no?, que tenen les empreses espanyoles. A què es deu això?
Doncs bé, diríem que en aquest informe d'ocupabilitat que hem fet des de OBS Business School, una mica el que diem és hi ha un problema a la Unió Europea, un problema de dèficit de talent a la Unió Europea, i que s'expressa d'una manera accentuada també a Espanya, amb diferents dades que també reportem en aquest informe, i que té a veure, jo diria, que amb dues variables, no? Fonamentalment, la primera variable és el conjunt de canvis accelerats que s'estan produint a les economies i a les tendències econòmiques i del teixit productiu a la Unió Europea i a Espanya també, que fan que progressivament es necessitin perfils professionals diferents dels que s'havien necessitat fins ara, amb necessitats, amb competències diferents de les que coneixíem fins ara, i que si bé els canvis és sempre una constant de l'economia i del progrés humà, és a dir, hi ha hagut molts canvis al llarg de la història, sí que estem amb una dinàmica de canvis molt accelerats, és a dir, la velocitat és la característica dels canvis en els que estem immersos ara, accelerats, molt accelerats i amb molt de vertiginosos, pràcticament, no? Uh-huh. La segona és que els sistemes formatius, en general a Unió Europea, i en particular a Espanya, perquè tenim un dèficit important de cobertura de vacants d'Espanya en tots els nivells de les empreses, no sempre el sistema formatiu ha anat a la velocitat que requeria l'economia, i no sempre hi ha hagut aquest ajust entre oferta i demanda, i de forma que, doncs, les empreses els ha costat sempre molt més trobar aquelles persones que necessitaven, no? El sistema formatiu ha funcionat generalment a partir d'invertir la llei de l'oferta i la demanda, No sempre ha estat capaç de produir les persones amb les competències que necessitaven les empreses, no? I això s'expressa en moltes coses, i una d'elles és aquesta, no? Aquesta dada i aquesta distància que hi ha entre el dèficit de cobertura de talent i també el nombre de persones que després s'acaben formant, no? Quan, lògicament, és una necessitat imperiosa que les persones, i de fet serà una característica del present i del futur del món del treball, és que les persones ja no només ens formarem just abans de fer el nostre aterratge al mercat de treball, no només ens capacitarem quan som joves i volem projectar el nostre futur, sinó que ens haurem d'anar formant permanentment i constantment al llarg de la nostra vida, no?
Exacte. Clar, llavors podem dir, no?, que és més culpa, diguem, de les novetats, no?, de les noves irrupcions que venen amb el pas dels anys, que la gent, doncs, es queda una mica enrere, no?, i no tenen aquesta formació. Ara és el que comentaves, no?, ens haurem d'anar formant, tot i ja tenir el lloc de feina, tot i ja estar ben posicionats, doncs seguir aprenent, que realment, si no opino malament, crec que és el que s'hauria de fer de normal, no? Anar evolucionant, anar aprenent i així anar-nos doncs avançant i superant en el dia a dia, no?
Sí, fixa't, i és aquesta generació de consciència col·lectiva de que aquesta és la dinàmica i serà la dinàmica, no?, de tots aquells que vulguin ser ocupables, no? Per això destaquem que només el 37% de les persones treballadores a Europa s'han format, no?, s'han aproximat a la formació de forma periòdica, no? Perquè justament hem de fer això, no?, guanyar aquesta consciència a totes les persones de que si volem progressar professionalment i si volem mantenir ja no només progressar, sinó si volem mantenir el nostre nivell d'ocupabilitat en una economia i un mercat de treball molt canviant, doncs lògicament ens hem d'anar formant al llarg de la vida, no? De fet, la Unió Europea l'any 2023 el va declarar l'any de les competències, no? A partir de justament de les anàlisis i de veure efectivament aquesta distància entre les persones que s'estan formant i que guanyen consciència de la seva necessitat formativa i també dels dèficits de talent, no? Que també s'explica, insisteixo en aquesta idea, perquè també s'explica, i per això es va declarar l'any de les competències liderat des de la Unió Europea pel CDFOP, el Centre Europeu de Desenvolupament de la Formació Professional, perquè doncs no sempre el sistema formatiu, a tots els nivells, l'universitari, el de tercer i quart nivell, però també la formació professional i la formació ocupacional, no sempre ha estat orientat al concepte de competència, no? Que és la forma en què intentem desgranar aquelles habilitats, aquells coneixements i sobretot l'aplicació de tot això en el món de treball que han de tenir les persones, no? És a dir, les persones surten a vegades amb coneixement teòric, però no sempre amb l'habilitat de poder aplicar aquell coneixement teòric, no? Que seria una mica la competència, no? I per això també la necessitat de que tots els currículums formatius que s'oferten també estiguin pensats justament perquè les persones guanyin aquestes competències i les puguin aplicar, no? I per tant, per intentar cobrir aquest dèficit de talent que tenim a Europa, que també, i aquest és una cosa, aquest és un element que també apuntem en aquest informe d'ocupabilitat, i també una mica a redós d'aquest any europeu de les competències, en el que doncs una de les coses que s'ha detectat també és que el dèficit de talent també està per una més tardana incorporació dels joves al mercat de treball, però també per aquesta baixa taxa de natalitat que tenim i una baixa disponibilitat de mà d'obra en general i de talents en particular en determinades professions, que fa que Europa progressivament hagi d'anar important talent d'arreu del món, no? I l'any 2023 també va ser l'any en què es van posar en marxa aquests passaports de talent i aquestes agrupacions i associacions de talent pensades una mica per atraure talents d'altres ubicacions arreu del món, perquè Europa doncs té aquest dèficit estructural de talent, no?
Clar. Ara comentaves aquest fet, no, de que després d'un any del final dels seus estudis, doncs a La Rioja o aquí a Catalunya, la majoria dels joves acaben normalment aconseguint feina, no? Però no sempre és així. I hi ha altres llocs com Andalusia o Castella-La Manxa, doncs les xifres ja disminueixen considerablement, no? És ser cada cop més complicat que els joves, doncs, un any vista d'haver acabat els estudis aconsegueixin feina. Serà cada dia més, o cada any, podem dir, més difícil això?
Doncs jo diria que sí. És cert que la formació de nivell universitari garanteix unes millors, aporta o reporta uns millors indicadors d'ocupabilitat de les persones respecte a les que no tenen cap tipus de formació o tenen una formació inferior, però sí que és cert que molts dels nostres joves estudien cursen a carreres universitàries de coses en les que després, malauradament, doncs no trobaran feina, i que les que després, malauradament, no són ocupables. És a dir, moltes persones són ocupables, acaben trobant feina, però en coses diferents de les que han estudiat, i això és un drama extraordinari, no? I que té a veure amb un dèficit en l'orientació professional i en l'orientació de les persones cap allò que seran ocupables. És un dèficit en el que s'està intentant posar remei, però que no acabem de resoldre, no? Tenim titulacions universitàries en les que hi ha una alta densitat d'estudiants o també a formació professional i que després doncs, no es correspon a la quantitat de demanda que hi ha al mercat de treball d'aquells perfils. No? Però també hi ha una qüestió que és aquesta variable de la velocitat en el canvi de les nostres economies que fa que acabin tenint una molt millor ràtio d'inserció professional i, a més, de progressió i de trajectòria professional, que també ho expressem amb aquest increment dels salaris que tenen aquelles persones que acaben de cursar estudis, que és aquestes formacions de màster i ja allà de la vida que poden fer les persones i especialment les persones joves de major especialització, perquè un cop es tenen els estudis de base, es té la titulació universitària de la carrera que s'ha escollit, doncs els màsters acaben donant aquella aproximació, aquell ajust entre oferta i demanda i aquella acaben aproximant els coneixements i les habilitats i les competències de les persones, aquelles que realment valoren les empreses en el dia a dia, no? I que les carreres universitàries que són de més de llarg recorregut i que tenen una base curricular més sòlida, doncs és difícil que s'hi adaptin, i en canvi els màsters i aquesta formació de postgrau i aquesta formació posterior que podem anar fent sí que ens pot anar garantint, no? I respecte dels territoris, té a veure amb la major o menor densitat també d'universitat pública i privada. És una cosa que posem de relleu en el nostre estudi, i de fet són dades oficials del Ministeri d'Universitats en la seva base de dades general, que les persones que cursen màsters i que cursen aquestes formacions de postgrau posteriors i de més de curta durada, però de molta especialització, tenen unes majors ràtios d'ocupació, una millor trajectòria professional, i justament s'explica perquè són formacions molt adaptades a la demanda real del mercat, no? I per tant això és el que fa que passin. Però també expliquem que això es produeix especialment amb les universitats privades, més que en les públiques, no? La raó és que el sistema universitari privat, les universitats privades, tenen una major flexibilitat i tenen, per tant, com són més flexibles organitzativament a l'hora de dissenyar els seus currículums, les seves propostes formatives, s'adapten molt ràpidament als canvis de mercat, cosa que els costa una mica més normalment a les universitats públiques, no? I aquesta és una mica l'explicació. I això també fa que a nivell de territori hi hagin diferències, i justament perquè hi ha una major, en alguns territoris, una major o una menor densitat d'oferta formativa d'universitat privada, no?
Molt interessant això que expliques, Josep. Donem les gràcies perquè hagis estat aquí amb nosaltres parlant-nos sobre aquest dèficit de talent qualificat arreu d'Espanya. Seguirem informant-nos, no? I veurem si realment aquesta formació al llarg dels anys, tot i tenir feina, es va convertint en una realitat. Així que gràcies i seguirem pendents de tot el que ens heu dit. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ara parlem de la festa Benvinguts a Pagès, que tindrà lloc el dia 1 i el dia 2 de juny arreu de Catalunya. I enguany, la gran festa de la pagesia catalana es torna a organitzar el mes de juny amb la voluntat de fer coincidir el cap de setmana amb l'època primaveral, ja gairebé l'estiu, les bones temperatures i la campanya del sector fructícola i hortícola, una demanda traslladada per molts professionals del sector. En parlem sobre el tema amb la Montserrat Costafreda. Montserrat, molt bon dia.
Hola, Mar, bon dia, com esteu?
Clar, suposo que molts d'aquests professionals del sector demanaven que es fes en una data com aquesta, precisament per aquest bon temps, no?
Totalment d'acord. Intentem acontentar a tota la gamma, totes les famílies de productes i de productors que tenim al país. De fet, per això, les quatre primeres edicions del Benvinguts a Pagès, que recordem, la primera edició va ser el 2016, justament van ser el primer cap de setmana de juny, i després de quatre edicions d'oferir a la ciutadania, doncs això, una oferta de producció més de primavera-estiu, van passar a l'octubre. Per tant, les quatre últimes darreres edicions les van fer a l'octubre per oferir una oferta més de tardor, d'acord? Llavors, un cop passades aquestes vuit edicions, quatre i quatre, reprenem la novena, tornant al juny, entre altres motius, pel que dius, per tornar a oferir també aquesta proposta més primaveral de producte i productors.
L'objectiu, com sempre, és fer valer el sector rural i agroalimentari de Catalunya, i serà l'objectiu. Aneu per la novena edició, i totes les edicions l'objectiu és el mateix, no?
L'objectiu sempre és posar en valor la feina que fan les pageses i els pagesos cada dia. És a dir, obrir les portes de casa seva, allà on hi ha un pagès que té ganes d'ensenyar el que fa, doncs passa el benvinguts a pagès. Recordem que no és una fira que passi en un lloc en concret, sinó que allà on tenim un pagès disposat passa. El cap de setmana benvinguts a pagès. A dia d'avui ja són més de 100 els productors, productores, elaboradors, elaboradores que s'han adherit al projecte per poder ensenyar quin és l'origen d'allò que després acabem menjant moltes vegades a la taula, sí.
Com està actualment el sector?
Doncs el sector està que té ganes de fidelitzar a aquest públic. És a dir, després de tot el moviment que hem tingut, on hem vist que el sector reclamava que se'l tingués en compte en diferents aspectes, hi ha un aspecte molt important, que és l'aspecte de la promoció i de la comercialització. I justament Benvinguts a Pagès el que pretén és donar-los un cop de mà en aquest sentit, promocionar el seu producte i, a més, promocionar, és a dir, fer possible que la gent els hi pugui comprar directament, que en definitiva és la manera d'ajudar-los. Per tant, anant a casa seva, veient com el fan, comprant-los aquell dia, però no només aquell dia, aquell cap de setmana, sinó la resta de l'any, perquè normalment tots tenen un canal de venda directe, ni que sigui a través seu o per internet o a través d'algun punt de venda, doncs així és com donem suport a la pagesia catalana, que és el que en aquest moment estan reclamant.
Exacte. Oferiu visites a més de 450 explotacions, elaboradors, sí, restaurants, allotjaments rurals i activitats també d'altra mena, no?, complementàries. Tot això, clar, són xifres realment grosses, no?, podem dir.
I són xifres que el que fan, sí, en definitiva, tots aquests agents que has enumerat, Marc, són prescriptors del producte i del productor. És a dir, d'una banda tenim els propis productors, que ja t'he comentat, són més o menys 100, però després tenim més de 150 allotjaments rurals que ofereixen durant aquell cap de setmana alguna oferta, algun producte relacionat amb aquesta producció, amb aquest producte, un descompte, un esmorzar pagès, una cistella de producte. A més, restauradors, més de 150 opcions de restauració que venen recomanats els restauradors directament pels productors perquè els serveixen el seu producte. Per tant, és una altra manera de fer costat i de fer promoció d'aquest producte. A més, activitats complementàries, que és tot allò que no és ni una cosa ni l'altra. Doncs fires, museus, ajuntaments que organitzen pedalades per camps, per poder visitar. Per tant, sí que és, des d'aquest punt de vista, una unió de forces de més de 450 experiències, totes encarades i totes alineades a fer promoció dels productors i dels productes.
I xifres, de fet, com deia, que mostren, mostren, podem dir, que cada cop, no?, que cada any, doncs, té més visibilitat, potser, al món rural, no? Són xifres grosses i a poc, sí, a poc es va aconseguint aquest objectiu, no?
D'una banda, tenim aquesta comunitat que són els propis agents, no?, que nosaltres els diem, que són els que s'apunten per poder ensenyar a la ciutadania quina és la realitat del sector primari, i de l'altra tenim l'altra comunitat, a l'altra banda, fidelitzada a visitar-los. Pensem que durant un cap de setmana gairebé 40.000 persones es mouen pel país per visitar totes aquestes ofertes que estem comentant i que, per cert, no sé si ho hem dit, però que es poden consultar al web del projecte, que és benvingutsapagès.cat. Té el mateix nom el web que el projecte. Allà, si hi entreu, podreu fer una cerca per distància de casa vostra, o si teniu una prioritat de família de producte, sigui oli, sigui formatge, sigui vi o sigui animalets, etc. També podeu fer una cerca per demarcació o per comarca, si el que us interessa és anar a una comarca en concret, i allà és on teniu tot aquest directori d'aquesta oferta, a la qual podeu reservar directament des del web. Per tant, d'una banda tenim l'oferta i de l'altra tenim la demanda, que poden interactuar directament a través del mateix web, que funciona alhora com a central de reserves, perquè recordem que les visites s'han de reservar. El nostre sector primari s'ha d'organitzar, ells el cap de setmana continuen tenint la seva feina diària i, per tant, posem a l'abast una petita eina de reserves, molt simple, però que a ells els serveix molt, i la gent que els vol reservar, doncs ho ha d'anar fent per franges, dissabte al matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda. Si una franja està plena, el sistema ens ofereix una altra franja. La qüestió és que tots anem una miqueta organitzats i puguem gaudir al màxim de l'experiència.
Mm-hmm. Doncs Montserrat Costafreda, de Benvinguts a Pagès, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per parlar-nos d'aquesta necessitat del sector, no? D'aquesta necessitat de tenir més visibilització, no? si es pot dir així, i donar doncs, suport al sector rural i agroalimentari de Catalunya. Que vagi molt bé aquesta nova edició els dies 1 i 2 de juny arreu de Catalunya. Gràcies.
Gràcies a vosaltres pel suport. Mar, salut i pagesia.
Amb l'objectiu de promoure una major conscienciació social per deixar de normalitzar l'ús de les pantalles abans dels 3 anys, la cooperativa de telefonia i internet Som Connexió ha iniciat una campanya de distribució de la seva guia Despantalla'm. En un mes s'han repartit uns 30.000 exemplars en prop de 200 centres educatius i els d'infants, escoles bressol, biblioteques, centres pediàtrics i ajuntaments de Catalunya. I sobre el tema li volem preguntar a la Mercè Botella, que és sòcia fundadora de Som Connexió, qui també participa en el Departament d'Infància i Pantalles. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, es tracta d'un acte, no?, de conscienciació social per normalitzar, per deixar de normalitzar, més ben dit, l'ús de les pantalles abans dels 3 anys. Clar, té un impacte negatiu, no?, la tecnologia en infants tan petits, dels 0 als 3 anys?
Sí, la veritat és que sí, que el cervell humà no està dissenyat per tenir aquesta exposició a les pantalles, aquests impactes perceptius tan àgils, tan ràpids, amb tants colors. Si ens imaginem un humà de fa, no sé, bueno, de prèvia a les pantalles, doncs això no s'ho trobava mai, un moviment ràpid de colors i de llum, és més aviat una senyal d'alerta, hi ha un risc, no?, de vigilar. Llavors, ens hem acostumat i no ens ho sembla que tingui cap impacte, i a més es queden, s'hi queden badant, o sigui que ens sembla que justament els agrada, eh?
Mm-hmm. Clar, em crida l'atenció, no?, que per exemple els pares o les mares puguin ja donar la pantalla, no?, donar un dispositiu mòbil, un ordinador, la televisió, el que sigui, a un nen o una nena tan petits, no? Suposo que deuen saber i deuen ser realment conscients de que no és bo per ells, no?
No, ho fem perquè, de fet, tots els pares i mares, tots, sense cap excepció, volem el millor, el més millor pels nostres fills. Per tant, jo no dubto gens ni mica que qui ho fa o bé perquè no n'és conscient del mal que els fa, o perquè no tenen una altra alternativa, és a dir, han de distreure la canalla i no tenen amb qui deixar-la i per fer dues coses alhora a vegades els has de tenir vagant. I és una manera de tenir-los vagant, perquè aquesta estimulació tan forta a través dels ulls i de la oïda doncs els desconnecta i els diguem que els, sí, els veus com quiets. Uh-huh. I sembla que estiguin contents. Uh-huh. Llavors és la reacció del cervell que fa això. I a més, com que genera addicció, quan veuen pantalla la demanen. O sigui que els pares i mares que ho fan és perquè es pensen que els ajuden a distreure's i que aprenen coses i que és bo per ells. No es pensen que ho fan malament, no? Mm-hmm. Justament per això hem tret la guia, perquè clar, prenguem consciència que fora del que ens semblaria, per com veiem que reaccionen, doncs no és bo per ells.
Mm-hmm. Perquè quins riscos pot tenir aquest ús excessiu de les pantalles? Abans ja comentàvem el fet de que el CAP, no?, el cervell, no està format ni molt menys per tal d'assumir aquest moviment tan ràpid, no?, aquesta interacció, però quins riscos a la salut de l'infant pot tenir aquest ús excessiu?
Doncs, d'entrada, el que fa és que un bebè, un bebè de fins a 3 anys, com a mínim, necessita conèixer el seu cos, s'ha de moure. Mentre està davant d'una pantalla, no es mou, està quiet. I per tant, tot l'aprenentatge que els arriba a través del cos, tant de temps es passen amb la pantalla, tant de temps no estan aprenent el que els toca aprendre en aquell moment. Que d'una banda és doncs, experimentar doncs, les textures, experimentar, exercitar la musculatura, o sigui, exercitar els ulls, perquè davant d'una pantalla la vista és molt fixa, però no manipulen, no hi ha una manipulació rica d'ulls i mans i cos, val? Tot això, tampoc el llenguatge, perquè escoltar-lo no l'aprenen escoltant-lo, l'aprenen en interacció. I l'altre element molt important és que mentre estan en una pantalla, ells no en són conscients, però el seu cos el que els diu és que no hi ha ningú que els està estimant, estan sols, val? O sigui, no hi ha la calidesa de la mare, del pare, d'una persona adulta que els hi està, que estan vells, no reben amor, reben informació, però la informació no els fa créixer emocionalment, sinó que se senten sols, de fet.
Yeah.
Per això, molt sovint, si ens fixem en algun nen o nena que porta estona, així petit, que porta estona davant d'una pantalla, quan li prens, la primera reacció és de molta ràbia, de molta, o sigui, com una reacció emocional molt dura, molt agressiva. I és perquè els acabes, o sigui, han estat sobreestimulats, tot allò que els ha entrat no saben què fer-ne i a sobre s'han sentit sols. Llavors els surt el pitjor.
Clar, sí, és complicat el tema. Però quins consells, quines recomanacions en doneu amb aquesta guia, amb Despantalla?
Doncs la principal és que si podem evitar que estiguin en pantalles de 0 a 3, aquesta és la millor de les opcions, la millor. És a dir, que busquin alternatives, bueno, tal com s'havia fet la criança abans de les pantalles, que s'ha de fer sempre. Doncs és com recuperar el que s'havia fet abans. Quan anaves a un restaurant, doncs, i anaves amb canalla, i no hi havia pantalles, perquè no en teníem, doncs t'emportaves un conte, t'emportaves uns colors, t'emportaves alguna cosa perquè poguessin manipular, i és cert, hi havia un dels dos, de la parella, que estava pendent de la criatura i es feien torns. Havia anat així sempre, i no podies estar desconnectat. O sigui, ara, és que clar, permet desconnectar, pots estar tothom tranquil a taula i la criatura està aparentment feliç, no? Mm-hmm. Però si n'ets conscient que no, doncs és recuperar el que havíem fet abans, jugar amb els dits, posar-los a la falda, fer jocs de falda, aquestes coses de tota la vida.
Un joc, doncs, més amb la vida real, no podem dir, o sigui...
Exacte.
Amb el dia a dia.
De les coses, que mirin quina textura té un tap de suro, prou gran que no se l'empassin, està clar, jugar amb el tovalló, fer bromes amb, saps, com si fos un titella, bueno, interactuar, el que havíem fet sempre. El que passa és que les pantalles han ocupat un espai i és possible que ara hi hagi famílies que gairebé ja van créixer en pantalles i aleshores fins i tot no se'n recorden o sigui, no tenen un record de què va passar amb ells de petits, no?
Ja,
sí. Pot ser que ja n'hi hagi de famílies així, eh?
Exacte. Heu repartit uns 30.000 exemplars, més o menys, a moltíssims centres de Catalunya, educatius i els d'infants, com abans comentàvem. Com ha estat aquesta rebuda?
Doncs, com que els centres educatius, els centres pediàtrics, tots aquests llocs tenen claríssim, o sigui, veuen any a any els impactes de l'ús de les pantalles en petits. O sigui, tenen claríssim i no saben com transmetre-ho. Llavors, ha tingut una boníssima acollida perquè no només els ho diuen, sinó que a més els poden donar un document que és molt primet, que és molt àgil, molt fàcil, que explica lo essencial i poca cosa més, de no només quins impactes té, sinó que què poden fer, no?, una mica quines alternatives, com ho podem fer. I, bueno, l'acollida ha sigut boníssima. Clar. Boníssima. Molts ens diuen feia molt de temps que ens feia molta falta. Des de just tornada a la pandèmia,
i tant.
Hem vist clarament l'impacte que això ha tingut, perquè ha sigut un abans i un després.
Exacte. Si ja estàvem digitalitzats, podem dir, amb la pandèmia, que tot va començar a ser en línia, ja va tenir un boom increïble, podem dir, sí.
Exacte, i no hem anat enrere i no ens han enganxat, que encara teníem poca consciència de quins eren els impactes.
Moltes famílies, no?, a part d'aquests centres, d'aquestes escoles, també han donat, no?, us han demanat. Doncs aquesta guia, no? S'han fet més de 600 peticions, tant de famílies com de particulars que estaven interessats, sí, en la guia. Això suposo que deuen ser famílies que no saben, no?
Que d'alguna manera o altra, si s'han assabentat que tenim aquesta guia, que la repartim, que la regalem, i aleshores s'han posat en contacte amb nosaltres, o perquè eren persones sòcies i ja ho han sabut de primera mà, o perquè ho han sabut a través dels centres, o a través d'una biblioteca, o a través d'algun conegut, i aleshores ens han demanat, doncs, per distribuir-ho en els seus entorns. Exacte, sí. Mm-hmm. 600 peticions han arribat, sí.
Exacte, i que potser no sabien del tot com gestionar, imagino, no?, aquest ús de les pantalles quan realment estem envoltats, no?
Sí, més que res, gent que observant el seu entorn se n'adona que s'està fent un ús excessiu.
Clar.
Que veuen que els infants no tenen un domini del llenguatge, els que més utilitzen les pantalles, com el tenien abans, que no fan un desenvolupament físic tan ràpid com abans, i per tant detecten que hi ha un problema, no?, que hi ha un problema social, i per tant s'han posat com al servei de contribuir a la distribució d'aquesta guia, sí.
Mm-hmm. Doncs Mercè Botella, sòcia fundadora de Som Connexió i també participant en el Departament d'Infància i Pantalles, moltíssimes gràcies per parlar del Despantalla amb aquesta guia per infants de 0 a 3 anys. Esperem que la gent sigui més conscient i doncs es posi límits en aquesta educació tan primerenca, no?, dels nadons i les pantalles. Moltíssimes gràcies.
Exacte, moltes gràcies a tu.
I després de la publicitat parlem de que aquesta setmana ha fet 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya. Es va fer a Barcelona, concretament a l'Hospital de Sant Pau.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Catalunya acude a las urnas el 12 de mayo. Sin mayorías claras, sin pactos cerrados. Unas elecciones más determinantes que nunca para la política nacional. Especial Elecciones Catalanas. El domingo a partir de las 10 de la noche, en 13. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El doctor Antonino Ginel va ser testimoni directe del primer trasplantament de cor a Espanya. Aquesta setmana s'han complert 40 anys. I aquests dies, atenció, perquè s'han commemorat 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya, que es va fer a l'Hospital de Sant Pau i que va marcar una fita en l'avenç de la medicina i va posar les bases dels trasplantaments al nostre país. En parlem amb el doctor Antonino Ginel, que és el director del Servei de Cirurgia Cardíaca de Sant Pau, del mateix hospital. Doctor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem i celebrem aquests 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya que es va fer a Barcelona. En quin moment es trobava vostè en aquella època? Si posa la vista enrere, on estava?
Jo no sóc nascut a Catalunya, en aquell moment jo era a Cádiz i estava començant la meva carrera de medicina. Però sí que com que va ser testimoni d'aquesta cita, he de dir que va ser una de les inputs més importants per orientar-me professionalment i en un futur fer-me cirurgia cardíaca.
Clar, imagino que en un moment en el que un professional de la medicina començava a treballar i es portava a terme aquest primer trasplantament de cor, doncs era, suposo que molt emocionant, no? I donava doncs aquestes ganes, no?, de treballar encara més en el sector. Al final, 40 anys d'aquest trasplantament, es diuen aviat, però és molt important i no fa tant, no?
No fa tant. De fet, tothom té la impressió o la idea de que els trasplantaments es feia molt de temps que es feien fora d'Espanya, de Catalunya, que va començar el doctor Christian Barnard a finals dels anys 60. I això és veritat i no ho és, perquè sí que és cert que es van fer trasplantaments, però encara no teníem una manera d'evitar de forma efectiva el rebuig. I llavors els metges sabien com fer el trasplantament, però encara no sabien com evitar d'una forma efectiva el rebuig. I això va ser veritat a començament dels anys 80. És a dir, el 82, els hospitals més importants del món ja es va començar a fer trasplantament amb seguretat, perquè es va tindre de les medicació antirebuig que funcionava. I això posa més en valor el que es va fer en Sant Pau, perquè va ser 2 anys després ja es va fer el primer trasplantament aquí a Sant Pau. Ja feia poc temps que el trasplantament era una realitat clínica, que va ser, repeteixo, el 82, més o menys.
Clar, parlem sobretot d'aquests anys, no?, d'aquestes novetats, aquest rebuig que vostè comentava, però clar, com es feia abans un trasplantament? Suposo que tenia molts més riscos, no?, i era molt més complicat per tot el personal mèdic, no?
Evidentment, perquè si vostè resumeix molt el que es fa en un trasplantament, que és connectar i desconnectar les grans artèries i venes entre el cor i el pacient, pot pensar que es fa el mateix. Però l'acte quirúrgic ha canviat moltíssim. Tot el que volteja això, com fer que el pacient estigui en bones condicions, com mantindre la circulació el temps que el seu cor deixa de bategar fins que batega el nou, com maneguem tota la resposta del cos a l'acte quirúrgic, tot això no ha deixat sinó de millorar en aquests 40 anys i fer molt més segur el trasplantament des del punt de vista quirúrgic. Tot i que el major avenç en aquests anys ha estat l'avenç en la medicació antirebuig. Des d'aquests primers medicaments que dic que van estar al nostre abast a començaments dels 80 fins ara, hi ha hagut un avenç molt important. Hi ha moltes famílies de medicaments nous, controlem el rebuig d'una forma molt més efectiva i amb menys efectes secundaris en els pacients, i de vegades fem gairebé un tractament molt personalitzat a cada pacient per modular el seu rebuig. Això i l'avenç quirúrgic han estat de la mà els responsables de la millora dels nostres resultats.
Clar, han estat, podem dir, les novetats, no?, que hi ha hagut en tots aquests anys, no?, aquests grans avenços en els trasplantaments i concretament en el trasplantament de cor. Sí que és cert que en l'àmbit dels trasplantaments cardíacs, no?, hi ha hagut durant tots aquests anys debats sobre els reptes actuals, no?, i els futurs. En aquests moments, quins diríeu que són aquests reptes que queden encara per endavant?
Els reptes principals són, en primer lloc, fer que el rebuig sigui el menys visible possible, és a dir, modular, que és la paraula que emplem nosaltres, la resposta del cos amb el cor, el màxim possible perquè accepti aquest nou cor de la millor manera. Però també trobar altres fonts d'assistència al cor quan falla, ja siguin assistències mecàniques, és a dir, aparells que posem en el, per ajudar el cor i que cada cop estan més evolucionats, i, per altra banda, trobar la manera de fer que el cor accepti cors molt diferents dels d'un ésser humà, que són cors de procedència animal.
Mm-hmm.
I en aquestes tres línies són les fronteres de l'avanç quirúrgic. Però s'ha de posar el trasplantament cardíac dins de lo que és el tractament de la insuficiència cardíaca, el tractament global de tots els pacients que el cor, el múscul del cor, comença a fallar. I el trasplantament i tot el que volteja el trasplantament és una part, perquè també s'ha de recordar que els avenços que s'han produït en els últims 15-20 anys en el tractament de insuficiència cardíaca han estat espectaculars. I molts pacients que abans no tenien cap altra sortida, ara recuperen una qualitat de vida acceptable i poden viure sense mesures més agressives com pot ser el trasplantament.
Mm-hmm. Perquè, doctor, quin tipus de pacient era en aquella època, fa 40 anys, el que doncs, havia de fer-se un trasplantament de cor? Quins pacients eren els més habituals?
Els més habituals eren pacients joves amb el que es diu ara miocardiopatia idiopàtica, és a dir, pacients que d'una manera que encara no sabem sempre per què el seu múscul del cor comença a fallar. Aquest és el perfil de pacient normal d'aquella època. Però, com que no disposaven de medicació i de manera de tractar aquests pacients, quan eren molt jovenets, o es feia el trasplantament, o morien.
Clar.
I amb aquests 40 anys disposem d'un tractament per a aquests pacients. I molts d'ells mai es trasplantaran, o si arriben a trasplantar-se, ho faran quan siguin més grans.
Exacte.
Això fa que el perfil ha canviat, per què? Perquè ara els pacients són més grans. I a més, com que hem assolit seguretat en manegar pacients molt més complexos, pacients amb altres malalties que abans no es trasplantaven, ara es trasplanten. I a més, pacients congènics, pacients que en el seu naixement, el seu cor, normalment tenia alteracions en la seva forma que feien que no funcionés bé, als anys 70-80 es feien cirurgies que moltes vegades es diuen paliatives, és a dir, uh-huh. El nen, aconseguim que el nen no es mori, que això és molt bo, aconseguim que el nen arribi a ser adult, que això és molt bo, però de vegades, quan arriba a la seva edat adulta, aquest cor que el metge que ho va operar quan era petit va aconseguir que el nen no es morís, arriba a l'edat adulta i el cor comença a fallar. I de vegades aquests pacients acaben fent un trasplantament i són pacients que per dins són tan diferents a la resta de les persones que en el seu moment era un repte i ara és una realitat.
Clar. Clar, clar. Tots els avenços en aquest cas van a favor, no? I la ciència en aquest cas doncs, ajuda moltíssim.
I llavors el missatge, operem pacients més grans, operem pacients més complexos i tot i això, els resultats mai han deixat de millorar.
Clar, són millors. Suposo...
Gràcies a l'esforç de molta gent, no només clar. De cirurgians.
I tant, i tant. Suposo que, clar, per commemorar aquests 40 anys, si abans els pacients eren pacients joves, haureu pogut potser recuperar aquests pacients i parlar, no, amb ells sobre aquests 40 anys sobre com estan. Suposo que els hi haureu seguit la pista en aquest cas i hi haureu comptat amb aquests testimonis, no? Amb testimonis de persones trasplantades aquí a l'hospital i també potser amb les seves famílies. Com ho heu pogut viure, això?
Evidentment, perquè quan trasplantem un pacient i lo donem d'alta, mai deixa d'estar en contacte amb nosaltres. És pacient nostre per sempre. El seguim sovint i els coneguem personalment, sobretot els cardiòlegs, més que els cirurgians. Són els que fan visita contínuament i tenen una relació molt especial i molt particular, perquè són pacients que porten any rere any i el coneixen de noms, de tindre fills, de fer-se grans i de tornar a viure com no havien viscut abans.
Sí, suposo que doncs deuen estar molt millor que abans, no? com ara vostè comentava, i fan una vida normal, no?
I miri, hi ha pacients que de naixement ja el seu cor no funcionava bé, van aconseguir els metges que arriben a ser adults i al final de tot els trasplantes. No a tots, a alguns, evidentment. I de vegades et diuen, per primera vegada en la meva vida em trobo bé. Això és
Imagino.
Un missatge que, impactant.
Sí.
D'altres pacients són com una espelma que es va apagant a poc a poc, el pacient es troba cada cop pitjor, cada cop les medicacions que li donem li fan menys efecte o l'efecte dura menys, cada cop estan més temps ingressats, cada cop tenen una qualitat de vida pitjor, i qualitat de vida pitjor no vol dir que no puguin córrer, vol dir que s'ofeguen menjant o s'ofeguen rentant-se. I aquests pacients, quan tornen a fer una vida normal, ho viuen com un miracle, com un nou naixement.
Clar.
Hi ha un altre tercer grup de pacients, que són els que arriben a l'hospital amb un event agut, feien una vida normal, però fan un infart o fan alguna complicació de l'infart que acaba en un trasplantament, i aquests pacients tornen a viure, però tornen a recuperar la qualitat de vida que tenien abans. Són menes de vivència diferents.
Exacte. Sí, al final és la vida de cadascú, no? I gràcies a vosaltres, doncs, han pogut recuperar i tornar a néixer, no? Com vostè comentava, tenir una vida que abans no sabien ni com era.
Sí. I tornar a tenir fills algun dels cinc.
Imagina't. Sí, moltíssimes gràcies a Antonino Ginel, director del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital de Sant Pau, el primer hospital d'Espanya que va fer aquest primer trasplantament de cor ara fa 40 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Tant de bo els reptes de futur es compleixin, no? I anem millorant cada cop més en aquests casos. I res, que la medicina avanci i que ens curi a tots, perquè al final és el més important, no? La salut de les persones. Moltíssimes gràcies, Antonino.
Gràcies a vostès i sempre gràcies als donants.
Igualment, i tant.
I
tant, gràcies també des d'aquí cap a tots ells. Gràcies.
Bon dia.
I ara volem parlar de la crisi que hi ha entorn les comadrones, perquè el Col·legi d'Infermeres de Tarragona, Codita, està denunciant que el 80% de les que ocupen aquest lloc de feina treballa a dos o tres llocs a la vegada per cobrir les necessitats de la població. Una problemàtica de la que volem parlar amb una llevadora i també membre de la Junta de Codita, la Gemma Martínez. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és un problema normalment silenciat, no es parla molt de les comadrones, però en aquest cas teniu una situació complicada, no?
Sí, les llevadores, doncs, tenim una situació complicada perquè hi ha molta mancança de llevadores, perquè hi ha hagut una falta de previsió tant del govern espanyol com el govern català, i ara estem en una situació crítica de mancança. Com tu bé dius, Codita ha fet una enquesta i les seves col·legiades, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona un 80% treballen en dues o tres feines alhora, cosa que fa que el sistema de salut, d'atenció a la salut sexual i reproductiva s'aguanti gràcies a aquesta professionalitat i ganes de donar servei a la salut de les persones.
Clar, des del col·legi exigiu que es tripliqui el nombre de comarques al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, perquè quantes comadrones es necessitarien? Si cal triplicar-les, vol dir que falten moltíssimes.
Sí, és així, manquen moltíssimes. Mira, això ens basem... ens han comunicat que el Departament de Salut ara estan començant a treballar amb les ràtios, no? Quantes llevadores necessiten les persones, perquè les ràtios, el número de llevadores per persona és... està obsolet i no és real a nivell de Catalunya, ¿vale? Però fins que això arribi, nosaltres ens basem en les necessitats dels països de l'OCDE i nosaltres estem a la meitat de llevadores que ells, una mica menys de la meitat, però comptant que ells compten només per naixements i per cada 1.000 naixements, però hem de tenir en compte que la llevadora t'acompanya durant tota la salut sexual i reproductiva des de que neix fins que t'hi mores. O sigui que nosaltres calculem aquest doble una mica més i el ràtio que ens manca per l'acompanyament a la salut sexual i reproductiva. O sigui que si som 106 llevadores col·legiades a la província de Tarragona, necessitaríem 250 o 300.
Déu-n'hi-do. Clar, aquest col·lapse suposa moltíssimes coses, no? El col·lapse aquest, vull dir, entorn a les llevadores, no?, que falten tantes, i aquest col·lapse, doncs, a la mala gestió, en aquest cas. Suposo que això provoca que hi hagi dèficit, no?, a les cures, per exemple, a aquestes dones i a les seves famílies, no?, que el servei en si, doncs, també baixi la qualitat i la quantitat, no?, d'assistència, potser, que necessita una dona, en aquest cas.
Bueno, això sabem que hi ha llocs aquí a la província de Tarragona que l'accessibilitat a vegades és difícil perquè inclús hi ha llista de més de 6 mesos d'espera per fer una citologia o una visita de llevadora ginecològica o preventiva. Això fa que, bueno, les llevadores intentem mantenir la qualitat de la salut perquè sabem que estem treballant amb les persones, però els temps que tenim per fer totes aquestes cures són, encara que estan estipulats, però a vegades són una mica justos o s'han deixat de fer serveis com a grups de postpart o que no hi hagi presència al 100% de llevadores a les plantes de maternitat. També, per exemple, s'han deixat de fer grups de sol del dia, que és reeducació del sol del dia al postpart o quan hi ha una incontinència d'orina. S'han deixat de fer diferents accions o competències que fan les llevadores a nivell de salut sexual i reproductiva. Sí, és un greuge molt important per l'educació i en la prevenció per la salut de les persones.
Ja. I en què més està afectant, a part de, doncs, amb aquesta salut de les persones, en què més afecta aquesta manca de llevadores?
Doncs, bueno, per exemple, a l'intrusisme professional. L'intrusisme és una cosa molt greu perquè estan incidint persones que no tenen una bona formació en salut, a una formació en salut enreglada. Pensa que una llevadora està entre 6 i 7 anys per formar-se per arribar a ser llevadora. És una carrera universitària amb especialitat. I hi ha gent que descobreix la maternitat per diferents vies i es posen a informar a les dones sobre salut i a les parelles a través de la red o donant els seus serveis sense que siguin serveis qualificats, amb el greuge que pot implicar per la salut de tothom, no?
Clar, tu, per exemple, Gemma, ets llevadora, a part de la part aquesta més institucional, doncs ho vius en primera persona i t'hi trobes en aquesta situació. Com ho portes?
Doncs la veritat és que podríem dir amb molta preocupació perquè veig que cada vegada la figura com a llevadora està minvant, ens manquen llevadores per cobrir aquestes necessitats. Llavors, en el teu dia a dia fa que tinguis més càrrega de treball, inclús que la teva empresa et demani que facis hores de més per cobrir aquestes càrregues de treball, per cobrir les necessitats de salut, no?
Uh-huh.
I amb la preocupació de veure que encara les administracions han de posar les piles i, evidentment, fent un esforç, jo ho dic fent un esforç perquè jo sé que hi ha una persona que té un problema de salut, encara amb les meves hores fora de feina o a la meva hora d'esmorzar, no?, intento atendre a les persones que no he pogut tindre de l'horari assistencial establert.
Clar, una de les coses també que preocupen, suposo que és l'allau de jubilacions que hi ha. No hi ha relleu generacional i això fa que davant la quantitat de llevadores que es jubilin en els propers anys no hi haurà de noves.
Exacte. Mira, nosaltres fa 2 anys al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona vam fer un estudi i vam veure que en 4 anys, o sigui, d'això ja fa 2 anys, es jubilaven un 40% de llevadores, no havent relleu per elles. O sigui que aquí a Tarragona formem llevadores, hi ha unitats docents, tant a Tarragona com a les Terres de l'Ebre, i que es formen cada any... surten com a 6 llevadores, però sobre el 60% marxen a altres comunitats perquè la formació és a nivell de tot l'estat. Llavors això fa que, com aquesta gent que ve a formar-se, aquestes professionals, vulguin marxar als seus llocs d'origen.
Uh-huh.
I això fa que no hi hagi continuïtats als equips de treball i mancança de llevadores perquè no podem cobrir.
Clar.
Aquí a Catalunya tenim una gran sort, que l'atenció a la salut sexual reproductiva portada per llevadores, que som la porta d'entrada d'aquests problemes o l'educació sanitària que fem, és a través de la llevadora, no? Les nostres competències estan quasi totalment desenvolupades.
Mm-hmm. També les places que hi ha entorn a les llevadores, l'escassetat de places que hi ha, per exemple, a EIR, no?, d'infermera interna resident, són escasses en aquest cas. No és que hi hagi tampoc molta facilitat, no?, molta possibilitat de poder accedir-hi, no?
Aquestes places són escasses, no?, per l'audiència, perquè sàpiga, nosaltres fem infermeres i després ens presentem a un examen a nivell estatal per poder accedir. Es presenten milers d'infermeres per fer la llevadora interna resident, però les places que convoquen són molt insuficients per tot l'estat espanyol. Clar. Haurien de doblar les places, i aquestes places no estan doblades, però per interès, per les companyes infermeres generalistes que volen fer la nostra especialitat, hi ha moltíssim, perquè són les primeres places que s'esgoten. Hi ha molta gent que vol ser llevadora.
Mm-hmm. Clar, tu en quin moment vas decidir que volies dedicar-te a això? Ho sabies des d'un principi? Era, per exemple, un somni que tenies des de petita, o vas ser ja de més gran quan vas decidir, doncs, entrar a això?
Jo tenia molt clar que volia dedicar-me a alguna cosa per les persones, treballar directament amb les persones. I vaig decidir fer infermeria. I quan portava 2 anys treballant, em va cridar l'atenció especialitzar-me en llevadora. En aquella època, quan jo ho vaig decidir, aquí a Espanya, no, les universitats, l'especialitat estava tancada i no es podia estudiar, però em va agradar molt la professió, la vaig conèixer i vaig tindre que anar a l'estranger. De fet, jo vaig treure la meva titulació, que estava convalidada aquí a Espanya, a Brussel·les. Vaig estar a Brussel·les per ser llevadora.
D'acord.
I de fet, estic molt satisfeta d'aquesta professió, m'omple moltíssim.
Clar, això t'anava a preguntar, no?, si realment creus que has escollit bé, si el teu dia a dia, per exemple, et dona satisfacció, si t'agrada, i si et compensa la teva feina.
Evidentment, el meu dia a dia em compensa el treballar amb les persones i amb el treballar amb la salut de les persones. Mira, te poso un exemple. Quan acompanyes en tot el seu procés de maternitat i paternitat uns futurs pares, no?, i els acompanyes perquè visquin aquesta experiència com a única i puguin viure-la amb salut, a mi em satisfà moltíssim. O quan m'arriba una senyora de 80 anys amb incontinència d'orina i li fas una valoració i amb uns exercicis i unes explicacions que els hi fas, aquesta senyora t'està dient que està guanyant en qualitat de vida i que ha deixat de perdre orina, o que el seu prolapse colocant-li un pesari ha deixat de no deixar-li fer les seves activitats de vida diària, doncs a mi em satisfà moltíssim. L'única cosa és el que no satisfà és la manca de reconeixement tant econòmic com a nivell de feina que hi ha per part de les administracions. Però a nivell de feina com a llevadora, encantadíssima, i jo crec que continuaré treballant de llevadora sempre. És una de les propietats que tenim les llevadores, no? Que ens arraiguem molt la nostra feina.
Exacte. Surt la vostra part més personal. Quants anys fa que t'hi dediques?
30.
30 anys.
30 anys. 30, sí.
Enhorabona per haver-lo fet aquest any concretament. Clar, explicaves doncs aquesta part més complicada, no? La part més bonica també de la professió. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres sobre la teva carrera, el problema, no? D'aquesta manca de llevadores aquí a Tarragona, però arreu de Catalunya i arreu d'Espanya, doncs és una realitat. Així que moltíssimes gràcies, Gemma, per explicar-nos-ho i per donar aquesta visibilitat i aquest reconeixement, no? Que dius que falta també en aquest sector. Gràcies.
Em deixes afegir una coseta per
acabar? I tant.
Doncs mira, m'agradaria dir-li a les persones que ens estan escoltant que si tenen algun problema de salut sexual i reproductiva des de que necessiten, no necessiten que sigui un problema, però una necessitat, per un mètode anticonceptiu, que tenen dolor a les relacions sexuals, que se'ls escapa l'orina, que tenen un prolapse, que un jove necessita assessorament, busqui una llevadora la més propera perquè els hi assessorarà molt bé. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies, Gemma, gràcies.
Adéu.
Riure és vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera. I si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Resiliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea, precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta resiliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter. És un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres. Uh-huh. El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no? Com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressius, no? Com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs tothom estigui més còmode en l'ambient de treball, però resulta sorprenent que a l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també, d'alguna manera, és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no, de base, doncs encara és més positiu, no, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i tests per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. No? Doncs nombren una sèrie de pilars, factors que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no? Com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no? Però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, mm-hmm, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no? A ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no? En trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no? Que encara que sigui un segon, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives si s'oblidin una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica a desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no?, a una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no?, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, i d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no?, a través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència. Jo vaig estudiar educació infantil i primària i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda a aquest projecte, vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya. I el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa, i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera, uh-huh, indirectament, segurament, a la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no?, quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte.
Busquem que d'alguna
utilitzes,
manera...
Utilitzes, no?, a favor, sí.
Sí. Ho fem servir, però... a vegades no en som conscients, no? I al final jo vaig descobrir també el llegir sobre resiliència. Jo estava en un moment personal molt complicat. Jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, o sigui, encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula perquè potser, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem, o que potser la classe es pot descontrolar, o al final el sentit de l'humor depèn molt de les persones, mm-hmm, dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida, i com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan, mm-hmm, quan som més petits, els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor, i en canvi quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a prendre les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar, i també va evolucionar, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? El sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius. Llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no?, són més capaços d'entendre més incongruències o no? Aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits o no m'agrada o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo, en aquest sentit, no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Ai, que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure. Si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que a l'hora d'explicar un acudit o de
sí.
Dir alguna cosa, no? Que faci gràcia, sempre és com això de, que explicaves, no? De, ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes i que ens hagis explicat aquesta tesi, no? que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia amb els temps que corren per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas que tu el posis ja des d'un principi amb tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I en uns minuts parlarem amb un artista que ens ve a presentar el seu nou disc, Miguel Poveda. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
Dale, Manolo.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem fa uns minuts, Miguel Poveda ha vingut avui a presentar-nos el seu nou disc i tenim el plaer de poder parlar amb ell.
En este campo, llorando, oh.
tenemos con nosotros a un artista en mayúsculas que viene a presentarnos su nuevo disco, Poema del Cante Jondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco a poemas de Federico García Lorca. Y tenemos con nosotros a Miguel Poveda. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Qué trayectoria tan bonita y cuántos años regalando música, ¿no?, a todos los que te escuchan.
Bueno, sí, unos poquitos ya. Espero que haya sido eso un regalo, realmente, porque también es lo que recibe uno también del público, y ese es el cariño, y ese es el mayor regalo que pueda tener uno en esta profesión.
Claro, ahora comentábamos, eres de Barcelona, llevas aquí muchos años, aunque no vives como tal, pero te has criado en Barcelona. ¿Cómo es volver para presentar tu nuevo disco?
Bueno, en el momento en que vuelvo a pisar mi tierra, Barcelona, que lo hago de forma continuada, pero siempre empieza ese botón a activarse, el botón de los recuerdos, ¿no?
Claro.
Y cada calle, cada rincón, cada tiene una vivencia tuya, ¿no? Porque yo he vivido en Barcelona hasta que tenía 30 años y después volví a vivir otro año más, y prácticamente toda mi vida la he vivido aquí.
Claro.
En Badalona, concretamente, también.
En Badalona, toda una vida. Hay muchos artistas de Barcelona.
Sí.
Este disco en concreto, eso sí, es una oda musical al legado de Federico García Lorca. ¿De dónde sale esta idea? ¿En qué momento decides hacer este homenaje, podemos decir?
Es que más que una oda a Federico, es una oda de amor al flamenco que hace Federico. Y que hago yo también a través de su palabra, ¿no? Pero no es un homenaje a Federico como tal. No es un homenaje, simplemente extraer de un libro muy concreto, que es Poema del Cante Jondo, unos textos para hacerle mi lectura musical, que tenía muchas ganas de hacer un disco de flamenco. Pero no el disco de flamenco al uso de flamenco tradicional clásico, ¿no?, sino ponerle un ingrediente más, ¿no? Y en este caso el ingrediente, vaya ingrediente, es los textos de ese libro en concreto, que es Poema del Cante Jondo, que, como digo, pues es una oda al arte flamenco, ¿no?
Ha sido inspiración, ha sido aprendizaje, ¿no?, para este disco. Y claro, no debe haber sido fácil adaptar esos poemas, ¿no?, este libro, a lo que es más musical, ¿no?, al cante, a las letras, a la música.
Sí, no, fácil no ha sido, porque estos textos no están hechos para ser cantados en un cante por Soleá o Sigrilla o por Martinete, por tangos. En fin, Federico lo que hizo fue escribir algunas viñetas sobre algunos cantaores, dibujar algunos paisajes, y ilustrar lo que él sentía cuando escuchaba una petenera, pero no en la estructura de cada cante concreto, ¿no? Con lo cual yo he tenido que hacer abrir un poquito más y darme un margen de libertad y permitirme esa libertad para poder también poner música mía, ¿no?
De tu parte, ¿no?
Y no encajarlo al cante clásico tradicional, aunque todo está dentro de una atmósfera de cante tradicional, ¿no?
Claro. Dices que tenías la necesidad de grabar un disco de flamenco,
sí,
ponerle al 100%, ¿no?, flamenco en este caso, y al final pues se trata de una celebración, ¿no?, de una celebración.
Exacto.
De flamenco, de que la gente escuche flamenco en el disco, y también pues con Lorca, ¿no?
Exacto, Mar, es que lo has dicho perfecto. Es una celebración también de ese libro, es una celebración a la música flamenca, que realmente es la música que más me identifica y la música que es mi raíz, ¿no? Y celebrar que afortunadamente cada vez más la gente aprecia, ¿no?, esta música, ya sea a través del cante, a través de la guitarra o de la danza, ¿no?, del baile flamenco.
Exacto. Hay por eso bulerías, saeta, rumba, tango, hay de todo en general. ¿En qué momento decides pues poner todos estos ingredientes, todos estos temas en el disco? Hay 12 canciones en total.
Sí, sí. Bueno, voy leyendo y cada poema me va sugiriendo que lo lleve a un lugar o a otro, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que a Juan Breva, que fue un cantador, al que le hace esta que está sonando precisamente, ¿no? Que Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña, ¿no? Porque era muy alto y tenía la voz muy, muy finita. bonita, ¿no? Entonces, como era un cantador de Málaga, yo lo que he tratado es de acercarlo a esa lectura musical, ¿no? A los cantes de Málaga, en este caso la malagueña, el verdial, ¿no? Todo ese universo de Málaga, ¿no? Y luego otros poemas, pues también iba... Evidentemente la saeta tiene que llevar una banda,
hombre,
como la de Virgen de los Reyes, que ha tocado maravillosamente bien. Y cuando hablaba de Silverio Franconetti, que fue un cantador de ascendencia italiana, pues una seguirilla, ¿no? Que es el cante más primitivo. Y cada poema me iba sugiriendo una música distinta, sí. Yo creo que el propio poema era el que te iba dictando por dónde podía llevarlo.
En el disco cuentas con la guitarra de Jesús Guerrero, ¿no? Y nos muestras esas raíces musicales. Claro, hay colaboraciones como esta, que imagino que también pues son un plus, ¿no? En el disco.
Sí, claro, o sea, el trabajar con Jesús Guerrero únicamente como el único guitarrista de todo el disco, el que él además sea el productor, unifica, ¿no? El concepto del disco, que al final le da una unidad, ¿no? Y es una lectura que hacemos Jesús Guerrero y yo, que teníamos muchas ganas de hacer un disco los dos juntos solos, porque he hecho otros discos con que en el mismo disco habían diferentes guitarristas, ¿no? Y había una amalgama ahí de colores guitarrísticos que en este se centran solamente en uno, y ha sido maravilloso porque se ha generado en el estudio un clima muy íntimo, muy de tú a tú continuamente, y hemos elaborado y confeccionado este trabajo pues de la mano los dos solos, ¿no?
Entre las 12 canciones hay caña, ¿no?
Sí, hay caña.
Se llama así, hay caña.
No, bueno, se titula Hay.
Hay, pero...
Que el cante es el cante de la caña, ¿no?
Claro.
Y el Hay
es el single, ¿no? Es el primer single del disco.
Bueno, fue el segundo. Porque el primero es verdad que hace tiempo que lo sacamos. Esto que pasa ahora, que me da mucha rabia.
Que tienes que sacar algo y
exacto,
después ya
y, a posteriori. Claro, y se diluye muy rápido, ¿no? Sí. Porque el primer single salió en noviembre. Y este segundo, que fue La Caña, el cante de la caña, pero que se titula Hay, el poema, el Hay de no de haber, el Hay del sí. Grito, ¿no? Desesperado, que salió en febrero, finales de febrero, ¿no? Y ya por fin, ya pues está el disco completo.
Ahora ya lo tenemos todo. Para poderlo escuchar, y es La Caña, ¿no? Podemos
pues sí. Sí.
Hay gira también, hay concierto en Madrid, por ejemplo, el 13 de mayo en el Teatro Lope de Vega, con el dentro del Banco Mediolanum en Madrid, pero también muchas otras ciudades, supongo sí. Que con muchas ganas, ¿no? De poder subirte al escenario y
pues
mostrar
sí,
Mar, este público.
Yo creo que es lo que más me apetece realmente. El estudio está muy bien, el elaborar todo este trabajo, el volcarlo, el que luego te den el disco y todo el trabajo de la carpeta completa, porque todo esto tiene un pack, ¿no? Es como un libro, ¿no? Un libro musical.
Y cuesta mucho llegar hasta eso.
Y es bonito, ¿no? Y ahora lo toco con las manos y es como, ¡ay, qué bien lo tengo!, ¿no? Por fin esto que yo tenía en mi cabeza se ha materializado, ¿no? Pero es verdad que tengo que reconocer que donde yo más disfruto es en el directo, ¿no? Donde se genera una atmósfera, pues, de público, músicos, y donde el protagonista es la música, los textos, la palabra, no sé. Y eso lo disfruto mucho más.
Y también, pues, supongo que harás un repaso, ¿no? A otras canciones tuyas, a otros
sí.
temas a las que la gente les encanta. Y verán, pues, las dos partes, ¿no? Lo de los poemas del cantejondo, con también otras canciones muy, muy conocidas. ¿Qué balance haces hasta el día de hoy de tu carrera musical? ¿Y qué crees que piensa la gente sobre tu música, por ejemplo?
Uy.
Es difícil esta pregunta.
Sí, porque ¿sabes qué ocurre, Marc? Que yo soy tan observador de los demás que no... Aunque también analizo las cosas que hago para hacerlas mejor, ¿no? Pero así un balance de más de 35 años de carrera, pues que ha sido un aprendizaje, que me han formado como ser humano, que es lo que más me gusta de haberme dedicado a la música, ¿no? Porque siempre digo que yo riño mucho a ese niño... Que no atendió a los estudios y que no supo valorar en su momento el acceso a la educación, ¿no? Entonces perdí mucho el tiempo, hice mucho el tonto por la edad, por mil cuestiones, y ahora afortunadamente la música me ha permitido viajar, me ha permitido otra oportunidad, ¿no? De aprender, de crecer, y creo que ha habido un desarrollo personal a través de la música que es con el balance que me quedo, ¿no? Que he podido crecer a nivel humano mucho y a través de la música, que me ha permitido viajar y ver cosas.
35 años y seguro que quedan muchísimos más de trayectoria, con mucho flamenco y muchísimas más canciones por delante. Eres uno de los artistas más respetados del flamenco hoy en día, está clarísimo, y te damos las gracias que hayas venido aquí a presentarnos tu nuevo disco.
A ti, Mar.
Con estos poemas de Lorca. Tienes una gira por delante, como decíamos, con muchísima ilusión, ¿no?
Sí, mucha ilusión, muchas ciudades.
Con mucha ilusión, Madrid, Gijón, Jaén, Almería. Te esperamos también en Barcelona.
En Barcelona estaré en el Palau de la Música.
En el Palau
también.
De la Música, a ver si podemos también ir a verte.
Ojalá.
Así que te damos las gracias y que vaya muy bien este disco, que ya va bien. Es
ya,
la caña.
Ya va bien, muchas gracias.
Gracias.
La gracia la doy yo a vosotros, de verdad que sí.
Gracias.
Gracias.
Periodistes i influencers a la xarxa social X, a l'antic Twitter, ens ha dit els seus perfils a persones que viuen o han viscut al carrer per tal de traslladar les seves propostes i demandes als líders polítics que es presenten demà a les eleccions autonòmiques. L'acció convida la ciutadania a participar per posar sobre la taula la problemàtica del sensellarisme. En parlem amb en Ferran Busquets, que és el director de la Fundació Arrels. Ferran, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tot això s'ha fet amb l'etiqueta Vot Invisible 2024 i precisament amb aquest objectiu, no?, de donar veu a les persones que en el dia a dia no n'acostumen a tenir.
Sí, li diem Vot Invisible perquè al final són persones que acaben sent invisibles, de fet, de cara fins i tot els propis candidats, no? Aquests dies hem vist que la pobresa ha parlat molt poc, en alguns casos fins i tot per criminalitzar-la, no? Però llavors, al final, el que volem és, sobretot, ha sigut una oportunitat molt interessant per donar veu a aquestes persones, pues, que normalment no tenen veu.
Mm-hmm. Exacte. Aquesta, però, és ja la tercera edició del Vot Invisible i tot va començar arran de les eleccions municipals del 2019, oi?
Sí, va començar a les eleccions municipals una mica amb això, no? Quan Twitter també encara tenia més força, potser. Llavors, el que volíem era precisament era una forma de que les persones que no tinguessin veu a través, o tinguessin aquesta veu, aquesta capacitat d'arribar a través de persones que a les xarxes socials tenen una bona capacitat d'influència. La veritat és que la resposta va ser molt bona i el resultat molt interessant.
Mhm. Clar, parlem de persones, de periodistes, de personalitats influents, no?, d'influencers també.
Sí.
Quines són, per exemple, les que han cedit als seus comptes?
Bueno, per exemple, Vicent Pardal, que és un periodista el Vicent Pardal que tothom el coneix, el David Fernández, en Joel Díaz i altres persones que han vingut, han seguit el seu perfil a aquestes persones.
Mhm. Tot això també per fer possible el hashtag Ningú dormint al carrer a Catalunya, per tenir la implicació, sobretot també, dels polítics, no?, del govern de la Generalitat, per fer, per exemple, aquest acompanyament, per formar i dotar els municipis, per tal d'aconseguir, doncs, això, no?, que ningú acabi dormint al carrer com fins ara.
Sí, la nostra proposta consiste precisament en que aquestes persones estiguin al costat de persones que havien viscut al carrer i a través d'aquesta conversa doncs en transmetien els missatges que aquestes persones volien transmetre, no? Llavors, al final, una mica el missatge que al final tothom vol transmetre és no pot ser que estiguin passant les coses que estan passant, no? Alguns exemples clars interessants és que una persona deia, mira, aquí abans em podia estar en tenda de campanya al carrer i ara no em deixen i mentrestant què faig, no? I una sèrie d'exemples així, doncs molt interessants i també punyents.
I quines són, per exemple, les propostes que aquestes persones sense llar escriuen a Twitter? Què és el que demanen, bueno, principalment? Sí.
I sobretot el que demanen és poder, bueno, que no hi hagi ningú dormint al carrer, no? Però és que mentre això no passi, el que, clar, ells que han tingut aquesta experiència tan, tan dura, però sobretot que participi, que mentre estan al carrer, mentre no trobem una solució, bueno, la solució no sabem, però mentre no sé quin practica una solució realista, doncs que aquestes persones, com a mínim, puguin estar bé al carrer. Bueno, bé, que no estiguin cada vegada pitjor, no? Llavors, des d'elements que els dificulten la vida, des de situacions que els fan moure, des d'altres qüestions més administratives que els dificulten molt la vida. Llavors, ells posaven exemples d'això, doncs des de que no pot ser que em despertin al matí, quan per fi s'ha agafat una mica de descans, quan la nit no has pogut dormir, perquè algunes persones doncs, feien soroll, etc.
Mm-hmm. Actualment, quantes persones hi ha sense llar a Catalunya o, per exemple, a la ciutat de Barcelona? N'hi ha moltes?
Bueno, a Barcelona en concret, que és potser el lloc on està més quantificat i de forma regular, hi ha unes 1.400 persones dormint al carrer una nit com la d'avui. A nivell de Catalunya podem estar parlant de 2.500, 3.000 persones aproximadament. Mm-hmm. Però això són dades, les dades de Catalunya són dades totalment són del 2016, vull dir, són dades totalment antiquades.
Ja. Clar, tot això també necessita, i imagino, una atenció cap a aquestes persones, tant sanitària com, per exemple, alguna llei, no?, que els benefici, en aquest cas, que pugui abordar el sensellarisme i que els garanteixi drets a aquestes persones, no?
Sí, nosaltres les nostres propostes precisament van emmarcar des d'això que estàs comentant, no? De primer hem de garantir que almenys el finançament que hi ha fins ara en el marc d'acció, el marc d'acció és, com es nomena, aquestes accions que fa la Generalitat emmarcades dins dels contractes programes dels municipis, que això sigui una cosa que es potenciï i que es mantingui i que es potenciï durant els anys. Després també el que demanem és, com molt bé has dit, també aquesta llei del sensellarisme que ha quedat aturada per les eleccions, que torni a despertar una altra vegada, i l'atenció sanitària, que també és molt important. A part d'això, també, que la quantificació sigui realista, que tinguem dades actualitzades de quantes persones estan dormint al carrer, i que el model que sabem que funciona, que és el housing first, s'implanti bé a nivell català.
Exacte. Doncs, Ferran Busquets, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta proposta, d'aquesta quinzena de periodistes i influencers que han cedit els seus comptes de cara a les eleccions per tal que s'escolti també a aquestes persones sense llar. I tant de bo això que demanen i aquests drets i aquests, aquesta oportunitat, no?, cap a tots ells amb aquestes eleccions vagi endavant i a poc a poc hi hagi menys gent dormint al carrer. Moltíssimes gràcies per la teva feina i per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no?, si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no?, podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no?, perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. I en aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no?, perquè és una planta en la qual aquest animal doncs la recull de forma sistemàtica, és una planta que consumeix molt poc freqüentment, en canvi aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida, per tant una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals. I també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer. En aquest cas, la buscava deliberadament, activament, per poder doncs, aplicar-se-la. Per tant, parlem de, es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm, clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la Fibraurea tinctoria i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant d'una evidència de que les plantes medicinals doncs, arriben a curar, no? I a fer doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan, però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que en aquest cas doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? Tu has comentat el gèsic, també, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, aprovant plantes, no? Si veuen que una planta només està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? És un aprenentatge individual, perquè aquests animals són solitaris, no tenen ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes, per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden doncs, aplicar-se aquestes plantes decoratives. També s'ha dit, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma doncs, no molt continuada, només en moments puntuals, i sí que s'ha dit doncs, que les poden consumir de forma doncs, així de tant en tant per tractar paràsits, per exemple, o per tractar doncs, dolències que puguin tenir. I aquí s'hi té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passar informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però el cas de l'orangutan és molt singular, no? Perquè s'ha vist com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt, doncs, entendre com una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix doncs, ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no? Es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va veure... que dormia i descansava més del compte, no? Més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no? També, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no? En el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els orangutans, veus el seu patró doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Habitualment poden descansar en 15, un 20, un 30, però un 50 és moltíssim. I això, doncs, és això sumat en el tractament, doncs, és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt, molt bé també per recuperar, doncs, ferides i recuperar, doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors l'hagin aportada també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè et pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals, perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden ballar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant un avantatge, no? Perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no se desconec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes, i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments són extractes de plantes, no?, originalment, clar. I en l'actualitat també. Clar. I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic, en diversos països també les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentàvem, no? Antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la dianteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats. Una altra cosa és que la indústria les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no? Però la possibilitat hi és. Uh-huh. I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no? Perquè mai sabem que planta o quin animal doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur doncs, amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment, que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangutan Rhacus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara. I gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
I d'aquí no res, continuem per parlar del Job Barcelona, un esdeveniment, una fira, per orientar els més joves en el seu futur professional.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy.
No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació pel futur quan ets jove és evident i per això està el Job Barcelona, que s'encarrega de que aquests estiguin ben orientats i preparats juntament amb les empreses. I aquests dies el Palau Blaugrana ha sigut protagonista amb la Fira d'Ocupació que connecta el talent jove amb empreses líders. Un total de 8.000 joves i 120 empreses que busquen al maig a Job Barcelona 2024 i en la que és ja la 12a edició. En parlem amb la Marta de Llauder, portaveu i CEO de Talent Point, l'organitzadora del Job Barcelona. Marta, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de un evento para jóvenes en el que participan, como ya comentaba, muchas empresas, y es básicamente para encontrar trabajo, ¿no? Para encontrar realmente la vocación de estos jóvenes y empresas que les puedan servir.
Correcto. Es un espacio, es un encuentro donde las empresas participantes ofrecen tanto prácticas para estudiantes universitarios o de ciclos formativos de grado superior, o trabajos para primeras posiciones o cargos intermedios. Entonces, aquí hacen un match entre las empresas que están ofertando estas oportunidades profesionales y candidatos que están en búsqueda de estas oportunidades o buscando una mejora profesional también.
Uh-huh. Claro, encontramos muchas ofertas, más de 1.200, también muchas conferencias, masterclass, todo para ayudar, ¿no? y conseguir finalmente este match. ¿Cómo es la organización, por ejemplo, de este evento? ¿Qué es lo que podemos encontrar?
Sí. Por un lado, las empresas tienen sus espacios, sus stands, donde hacen entrevistas, donde informan sobre sus ofertas, que previamente también están publicadas en la plataforma del evento, en jobbarcelona.com. Y, paralelamente a los stands, hay 8 salas de conferencias, donde desde las 10 de la mañana y durante todo el día hay un track de más de 90 conferencias de orientación profesional, de mejorar el currículum, de innovación, del futuro del trabajo, de la inteligencia artificial, cómo aplicarla para la búsqueda de empleo. O sea, un track de entrevistas desde cómo mejorar el currículum, cómo comportarse en una entrevista de selección, cómo pasar un assessment, cómo descubrir el potencial profesional o la vocación que uno tiene, que a veces hay mucha desorientación. O sea, nosotros en este congreso no solo ofrecemos oportunidades reales de trabajo y de práctica, sino que también apostamos mucho por la orientación profesional y por dar todo el abanico de posibilidades que estos candidatos, estos jóvenes, tienen para su futuro.
Uh-huh. ¿A qué edades está dedicado, orientado?
La edad media son 24 años y medio y está enfocado más que a edades. Son para candidatos de últimos cursos de grado universitario o de ciclos también, y después también recién titulados y titulados junior. La edad media, 24 años y medio. Uh-huh. Cada año no se mueve mucho.
De acuerdo.
Es esta la edad.
De acuerdo. Sí que es cierto que el desempleo juvenil en España marca, en este caso, la búsqueda de muchas empresas, ¿no? En el talento joven hay muchos jóvenes sin trabajo, pero en cambio sí que están bien preparados, ¿no?
Correcto, aquí encontramos un gap. O sea, por un lado hay muchos jóvenes sin trabajo, pero también hay otra problemática, es que hay muchas empresas que hay ciertas posiciones que no pueden cubrir. Pueden ser profesiones de ingeniería, de tecnología, profesiones de digitales, de ciencias. O sea, hay posiciones complicadas de cubrir. O sea, por un lado hay gente que está buscando trabajo y no encuentra, y por otro lado hay empresas, de hecho el 70% de las empresas hay posiciones que le cuesta muchísimo cubrir, y de este 70% el 40% no llegan a encontrar los perfiles que están buscando. Entonces aquí hay un desajuste entre la formación de los candidatos y todas las competencias con lo que las empresas están requiriendo. Uh-huh. En estos espacios, en Job Barcelona, en este evento, esto también se pone de manifiesto. Entonces explicamos cuáles son pues, profesiones que tienen más futuro, o cuáles son las competencias o soft skills más valoradas que están buscando las empresas, para que los candidatos pues también puedan enfocar o reenfocar su futuro profesional.
Porque ¿cuáles son los puestos más demandados en este caso?
Puestos demandados hay todo lo que son business, o sea, empresa, desde ventas, finanzas, marketing, todos estos más transversales, estos siempre están demandados y se cubren. Después hay muy demandados ingenierías. Dentro de ingenierías hay ingenieros industriales, ingenieros informáticos, ingenieros químicos, ingenieros de, bueno, pues estas son las que aquí ya empezamos a tener dificultades. Hay mucha demanda y cuesta encontrar según qué perfiles. Uh-huh. Y de eso es también todo el tema de ciencias de la salud. También hay muchísima demanda. De hecho, tenemos mucha representación de hospitales y de farma en el evento, y hay mucha demanda y también faltan profesionales. Y todo lo que son ciencias informáticas, telecomunicaciones, física, hay una serie de titulaciones que son demandadas y faltan candidatos. Faltan candidatos para cubrir las posiciones.
Sí,
son las más demandadas así a nivel general.
Exacto, es complicado, ¿no? Esto, porque al final no sabes qué es lo que piden en concreto, a la vez estás preparado pero no justo para eso, entonces es complicado. Sí. Esta es la duodécima edición, ¿no? ¿Qué novedades hay respecto a las anteriores?
Bueno, hay muchísima participación, siempre ha habido muchísima participación tanto de empresas como de candidatos. Como novedades, estamos encontrando que las empresas están orientándose mucho a explicar todos los valores, temas de sostenibilidad, o sea, explicar, porque sabemos que los candidatos jóvenes son candidatos muy exigentes, son candidatos que también necesitan encontrar proyectos y empresas que les atraigan, donde se sientan que crecen, donde se sientan que están aprendiendo, donde se sientan útiles, donde se sientan que están contribuyendo a un proyecto interesante. Entonces las empresas esto lo detectan y aquí en el evento lo ponen de manifiesto a través de conferencias o a través de actividades o en sus propios stands, y muestran estos valores o estos propósitos o estos proyectos que tienen para atraer a candidatos potenciales. Entonces, como novedades también, además de lo que te he comentado de los stands y de las conferencias, realizamos actividades paralelas donde las empresas pueden hacer actividades diferentes, como por ejemplo tenemos pues a una empresa de moda que quiere posicionarse como una moda sostenible, una marca sostenible, pues los candidatos pueden traer ropa, pueden personalizársela, pueden darle una segunda oportunidad a la ropa. Otras empresas traen material para material eléctrico o coches para demostrar pues lo que están haciendo de innovación. Bueno, cada empresa, además de tener a su equipo de recursos humanos, quiere enseñar y mostrar lo que hacen para atraer talento. Entonces, cada vez más hay actividades paralelas al evento para enseñar, porque hay muchísimas empresas muy interesantes, no conocidas, y quieren venir aquí a mostrar como un gran escaparate todo lo que hacen para atraer estos candidatos, ¿no?
Claro.
Y eso es muchas mesas redondas de innovación, de sostenibilidad, de gestión de talento. Sabemos que a los candidatos jóvenes esto les interesa muchísimo y lo estamos también incorporando en el programa, ¿no?
Uh-huh.
Porque, y paralelamente pues hay,
sí, dime,
perdona,
dime.
Hay un track también para los candidatos de para poderse hacer una foto curricular profesional. Otro paso es como un itinerario de corrección de currículum, otro de corrección de carta de presentación, otro paso de identificar el potencial profesional que tienen cada uno con un test que les hacemos, otro paso de cómo superar un assessment. Hacemos una serie de, dentro del evento, un itinerario para que los candidatos aprendan a cómo buscar trabajo y aprendan a crear estas herramientas para llegar a las entrevistas y afrontarlas con éxito.
Exacto, tenerlo ya todo bien desde el principio, ¿no? Que se dice. Pues exacto. Marta, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta feria Job Barcelona 2024, que vengan muchos jóvenes y que sobre todo se encuentre este trabajo y las empresas también puedan llenar esos lugares, esos puestos, ¿no? Con gente joven, con ilusión y con ganas, ¿no? De trabajar en esos sectores. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Igualmente. I ara parlem d'una petita sala de Gràcia que es dedica en gran manera a la primera infància i en crear instal·lacions artístiques i immersives per a aquestes primeres edats. En parlem sobre el tema amb la Verònica Pallini, directora de les produccions. Verònica, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Claro, son
por
salas...
Explicación.
A ti. Son salas para los niños y las niñas pequeñas, ¿no?
Sí, nosotros somos una sala, como bien dices, en el barrio de Gracia, una sala dedicada exclusivamente a primera infancia, nenas y nenes de 0 a 6 añitos.
Recomendada, exacto, como decías, de 0 a 6 añitos, de 1 a 6 más o menos, y se llama Culos, ¿no? Es una instalación audiovisual en este caso, que trata de los colores, ¿no? En este caso.
Sí, nosotros ahora, justo hoy estrenamos una instalación inmersiva y el domingo otra. Hoy se llama Flow y es una experiencia inmersiva para nadons de 0 a 24 meses. Es algo que la gente piensa, pero ¿cómo un bebé? Sí, es para bebés. Nosotros generamos instalaciones que son espacios escénicos no normativos, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay actores que lo guían, sino que son ellos, los bebés, los que guían la experiencia. Entonces, posibilitamos que descubran, que investiguen, que jueguen. Entonces, Flow, el tema central es el agua, el ciclo de la vida. Y bueno, es inmersiva, se hizo con un artista de sonido y con una artista, videoartista, y trabajamos todo el espacio escénico. Muy, muy, muy exclusiva, de 0 a 24 meses. Y Colors, como bien decías, es ya es de 1 a 6 añitos, es una instalación audiovisual con mappings, es algo, bueno, que estamos felices porque estamos trabajando muchísimo con esta idea de investigar todo lo que es la gama cromática del color, ¿no? Entonces, donde las nenas y los nenes empiezan a investigar qué pasa con la mezcla de los primarios, de los secundarios, cómo surgen los marrones, cómo es toda la gama cromática. Así que de esto se trata y para nenas y nenes más grandes. Y Colors se estrena el domingo.
Claro.
Entonces, son justo las dos nuevas producciones. Nosotros, además de sala dedicada a la primera infancia, somos productora y los productores en la producción nos dedicamos a esto, solamente a las instalaciones.
Y son salas a las que los niños pueden ir, supongo, con sus familias, ¿no?, con sus padres. No se trata de una guardería en sí, sino más bien una sala para pasarlo bien, de ocio en este caso, ¿no?, donde pueden observar todo esto que nos comentabas, estos colores, este ciclo del agua. Al final es una sala inmersiva, ¿no? Igual que las hay para mayores, pues en este caso para los más pequeños, ¿no?
Sí. La sala está acondicionada para este tipo de experiencias. Es un espacio ideal para que vengan con las familias, porque de lo que se trata también es de trabajar mucho el vínculo, ¿no?, con los bebés. Entonces es muy bonito ver, ¿no?, como la progenitora, el progenitor que lo lleva, o el tutor, ¿no?, la persona que esté responsable del bebé, empiezan a establecer un tipo de diálogo muy diferente, ¿no?, al cotidiano. Por eso son espacios tan cuidados, tan bonitos, pasan cosas muy mágicas. Entonces, al espacio escénico entra solamente un bebé con un adulto, y después vienen más adultos, pueden venir, ¿no?, y observan, se van intercambiando los adultos. Entonces es un momentazo para vivir con el bebé. Y Colors, que son nenas y nenes más grandes, lo que se valora mucho es también la relación con la familia y también con otras nenas y nenes, ¿no? Entonces, por más que sea audiovisual, lo que rescatamos es la experiencia colectiva de lo que se vive, ¿no? O sea, es una experiencia que vivimos todos juntos y eso es muy bonito. No es el típico audiovisual que ves en casa, ¿no? No tiene nada que ver con una pantalla de tablet, ¿no? Esto es una experiencia conjunta donde se comparte, donde se baila, donde se juega, donde se descubre el color. Entonces es también muy bonita. Ya venimos con estas dos experiencias nuevas que inauguramos este fin de semana tienen sus antecesoras, que son del antecedente, son dos obras que nos funcionan maravillosamente. Una es OUAI, que también es audiovisual, y la otra que es Ocnatura, que es inmersiva. Digamos que estas que vienen ahora tienen el antecedente. Por eso vamos más tranquila, porque la verdad que fue una volada lo que se nos dio de las citas cuando empezamos las instalaciones.
¿Y en qué momento, cuándo surge esta idea?
Mira, es buenísima tu pregunta, porque fue una locura de una mañana mía que dije, nosotros no, venimos hace 18 años con nuestra sala de teatro, pero en el 2020, justo después de la pandemia, o justo una semana antes de la pandemia, perdón, reinauguramos La Auténtica. De Porta 4 pasamos a ser La Auténtica. Y en La Auténtica cambiamos algunos parámetros, como ser, dejamos de programar adultos, nos dedicamos exclusivamente a primera infancia. Entonces, yo que siempre he hecho producción y dirección y actuación en adultos, dije, ahora tengo que trabajar para la primera infancia. Y ahí dije, ¿qué quiero trabajar? Y me bajó esto, digo, quiero hacer instalaciones no normativas, porque los bebés están todo el día aprendiendo, ¿no? Primero tiene una socialización primaria con la familia, que están todo el día aprendiendo normas, y después en la guardería, en el colegio. Entonces, creativamente, yo pensé al revés, digo, quiero un espacio donde ellos realmente estén libres, realmente puedan generar otras conexiones neuronales a partir de lo que vivencian, lo que ven, que sea un espacio de experimentación donde realmente sean los protagonistas y no estén otra vez recibiendo inputs, ¿no? Y ahí fue que dije, quiero trabajar con otras disciplinas artísticas, y empecé a llamar otros colegas que trabajan desde el arte visual, desde las artes plásticas, desde la creación de sonido. Entonces, para mí fue un reto buenísimo, porque sí, yo vengo del teatro, pero bueno, empecé a trabajar con otras profesiones, ¿no? Para decirlo. Y así empezamos a generar estos encuentros entre disciplinas y sobre todo trabajando mucho una innovación estética pensada para estas franjas etarias y estos desarrollos evolutivos, ¿no?, de los bebés, porque no es lo mismo una pieza para un bebé de 0 a 24 meses que una pieza para las nenas y los nenes de 1 a 6 añitos, ¿no?
Exacto.
Entonces, trabajamos muchísimo todo lo que es el desarrollo psicológico evolutivo de las nenas y los nenes, y toda la parte pedagógica también, porque nosotros educamos en y por el arte, ¿no? O sea, usamos el arte profesionalmente, tanto en la enseñanza que hacemos en nuestra escuela como también en nuestras producciones. Nos gusta realmente la calidad estética y profesional del arte que enseñamos, pero educando en el arte, o sea, utilizando todos los valores maravillosos que tiene el teatro, que tiene el cine, que tienen las artes, para educarnos en otra manera a nuestro ser humano, ¿no? Esto quiere decir que tenés otro diálogo con vos misma, tenés otro diálogo con los demás, ¿no? Porque el arte se trabaja así o así en equipo, hay otro tipo de escucha. Son todos valores transversales que nos interesan tanto en la enseñanza como en nuestras producciones. Uh-huh. Así que bueno, esto, así trabajamos, muchísimo trabajo hay, nada.
Ya me imagino,
porque son
ya
los espectadores más exigentes. A los chicos no les podés decir, ay, sentate. No, si no les gusta, desconectan y chao.
Y tanto, son sinceros al 100% en este caso los niños. Y crear un ambiente, exacto, crear un ambiente para ellos pues conlleva trabajo, como es normal. Verónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estas salas, en qué consisten y lo que vais a hacer a partir de ahora. Esperemos que la sinceridad de los niños sea que les guste mucho todo lo que conlleva estas salas, la Colors y la Flow, ¿no?, que los nombres también llaman la atención de por sí. Así que te agradecemos que nos lo hayas contado y esperemos que así sea. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
I d'aquí una estona parlem de música aquí, al matí del cap de setmana. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
este domingo.
Todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Hola, oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea, que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Si fa una estona presentàvem el nou disc de Miguel Poveda, ara volem parlar de música, però també d'arrels, de com ha canviat el sector amb el pas dels anys. Ho expliquem al matí del cap de setmana.
Ese día, apenas 4 años hizo ayer.
Y hoy hablamos también de que la banda de rock Montana estrenó ayer viernes en todas las plataformas digitales su nuevo sencillo, que lleva de nombre Tú, con la colaboración de Gabriel de la Rosa, cantante de la banda Shinova. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Shelley, cantante de la banda Montana, para que nos cuente cómo llevan este estreno. Guillermo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar, ¿qué tal?
¿De dónde sale esta colaboración?
Pues esta colaboración nace de un concierto en el que fuimos sus teloneros en Bilbao el año pasado y la verdad es que nos gusta tanto lo que hacen ellos y a ellos les gusta tanto lo que hacemos que dijimos, tenemos que hacer una canción juntos. Y de ahí surgió la canción de Tú.
Claro, el título es muy simple, ¿no? El simple pronombre Tú, ¿no? ¿Y de qué habla? ¿Por qué este título? ¿Por qué Tú? ¿Y de qué, en qué momento salió esta canción?
Pues la canción está inspirada un poco en una historia que me tocó de cerca, que tampoco quiero indagar mucho porque las personas que a las que le afecta pueden incluso estar escuchando. Y entonces, simplemente decir que es un poco la emoción que queda cuando una persona que es esencial en tu vida pues ya no está. Y empiezas el duro proceso de aceptarlo, ¿no? Y de, y de intentar adaptar a tu día a día la ausencia de esa persona.
Entonces habla un poco de la pérdida, ¿no? De nostalgia, es un poco nostálgica la canción y es como un recuerdo, ¿no?
Totalmente, es un poco ese vacío inmenso que deja pues esa persona tan esencial, que normalmente suele pasar que cuando ya no estás, cuando valoras todo el espacio que ocupaba esa Exacto. persona, y entonces pues esa persona no puede dormir por la noche, pues rebusca entre sus recuerdos y le viene todo de golpe. Es un poco dramática así para empezar el fin de semana.
¿Y cómo ha sido para, o sea, hacer esta colaboración juntos? ¿Os conocíais de antes? ¿Surgió así como nos comentabas desde un principio? ¿Cómo fue?
Pues mira, lo cierto es que Shinova Shinova es una banda que está muy cercana a Montana desde el principio, porque nosotros los videoclips siempre los hemos hecho con Ander, que es el bajista de Shinova, que es un encanto, y con Luz, que también trabaja mucho con Shinova, y mi socio Robert conoce a Gabriel y a Ander de toda la vida, de la música. Entonces es un poco como si fuéramos amigos que estamos teniendo, bueno, Shinova por supuesto está mucho más arriba, pero estamos teniendo la suerte de hacer lo que más nos gusta. Y una forma de celebrar eso era hacer una canción juntos, y la verdad es que ha sido una pasada trabajar con Gabriel, que está en ese plano ya de artistazo que es, pues se aprende muchísimo de él, de cómo enfoca los temas, de cómo se mete, vamos, es una pasada trabajar con Sinova.
Uh-huh. Además también habéis sacado videoclip, si no me equivoco, ¿dónde se ha rodado y cómo lo habéis hecho?
Pues el videoclip lo ha grabado Gato Bala, que son unos fenómenos, y se ha grabado en distintos sitios. Principalmente una parte se ha grabado en la zona de Cáceres, que es la parte de la chica, y luego la parte de nosotros cantando se ha grabado en los bosques de Durango, y la verdad es que ha sido una pasada grabar allí en medio del bosque, porque ha sido pues muy mágico, hacía bastante frío además, y lloviendo, y fue un poco épico, la verdad es que quedaba muy bien ese contraste entre el calor de Cáceres y el frío de Durango.
Claro. Tenéis gira de conciertos, ¿no? El 17 de mayo en Zaragoza, después en Pamplona también al día siguiente, Madrid, Barcelona, Bilbao. ¿Cómo es enfrentarte a esta gira, ¿no? A estos conciertos que van a venir, supongo que con muchas ganas, ¿no?
Hombre, o sea, ahora mismo estamos en esa fase de rodaje en la que simplemente el hecho de poder salir ahí y tocar y que haya, aunque sea 5 o 10, da igual, 50 personas, estamos con tanta ilusión de empezar a ver cómo la gente comparte nuestra música que claro, estamos como locos. O sea, estamos deseando que llegue el 17 y el 18 para subirnos a la furgoneta e ir allí a tocar.
Ya queda poquísimo. En unas semanitas ya estáis allí. ¿Algo especial? ¿Vais a hacer alguna cosa así que vaya a llamar la atención de todos los que vayan a verte?
Sí, pues así en Zaragoza y en Pamplona no tanto, pero sí que en Madrid tenemos una sorpresa que no la voy a desvelar, pero sí que vamos a hacer algo especial. Y quizás también en el de Guecho. Tenemos el 1 de junio, que vamos a hacer ahí un concierto en, creo que es la plaza de Guecho, y va a ser un concierto bastante multitudinario. Ahí queremos tener algún detalle, alguna sorpresa que tenemos en mente, y a ver si sale, porque no quiero tampoco defraudar, así que vamos a ver si sale esa sorpresa.
Pues con esta sorpresa nos dejáis así pues con las ganas de saber más. Muchísimas gracias, Guillermo, cantante de la banda Montana, y enhorabuena por este estreno de Tú con la banda Sinova. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y muchos éxitos a partir de ahora.
Muchísimas gracias a vosotros, Mar, que es un placer estar aquí, y se agradece muchísimo la labor que hacéis en apoyar estos inicios de Montana.
Gracias, que vaya muy bien. I ara volem parlar d'una sardana amb un punt de flow que ha arribat a les aules de l'ESO per apropar la dansa tradicional als més joves. Parlem de 4 centres de secundària de Premià de Mar, al Maresme, que han incorporat aquest curs l'aprenentatge de la sardana a través d'estils i ritmes més propers al públic més jove. Es diu Amb un xic de flow. Aquest és el nom de la peça, composada pel músic Xavier Pinyol i coreografiada pel percussionista i bateria de gossos Santi Serratosa. El ball incorpora els curts i llargs propis de la sardana tradicional, però també inclou passos de percussió corporal més propis de la música urbana actual. Sobre el tema en volem parlar amb el Xavi Pinyol, el compositor d'aquesta sardana i protagonista del projecte, qui l'ha liderat. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Clar, parlem d'un ball tradicional, no?, com és la sardana, però alhora adaptada als joves amb coses i moviments, no?, músiques d'actualitat, no?
Exactament. Sí, estem parlant de la sardana, de la dansa tradicional, però també un món que està completament desconnectat amb la sardana i amb aquesta dansa, no? I, per tant, hem intentat fer una proposta, en aquest cas amb un xic de flow, una sardana per a cobla i percussió corporal, que intenti introduir, a menys d'apropar al jovent, a l'adolescent, als alumnes d'ESO, a aquesta sardana tradicional.
Una de les coses que dieu i que crida l'atenció és que, clar, si sempre es fa el mateix, sempre acabareu tenint el mateix públic, no? Llavors, una manera de que us pugueu apropar als més joves és intentar fer, no?, que la sardana sigui més coneguda i per això doncs adaptar-la en certa manera a la gent més jove per tal de que li cridi l'atenció, no?
Això mateix, l'objectiu de la proposta, al final, si és veritat, no? Si sempre fem el mateix, sempre tindrem el mateix públic, no? I la qüestió és anar fent cosetes. L'objectiu principal no és fer sardanistes, no? Sinó que això, introduir, que els alumnes tastin la sardana, la coneguin, i que marxin i que acabin amb aquest projecte amb un bon gust de boca, no? Amb una experiència emocional positiva. Perquè després, si tu tens una experiència emocional positiva sobre una cosa que no coneixes, llavors és molt més fàcil que t'interessis després exactament com es balla, no? Correctament, mm-hmm. aquella dansa. I aquest és l'objectiu, que els alumnes, els adolescents, tinguin aquesta experiència emocional positiva i que després potser sí que molta gent no s'interessarà, no?, per la sardana, però sí que donem la porta oberta a que hi hagi aquesta possibilitat. En canvi, si tu el primer contacte amb la sardana és desmotivadora, negativa, això segur que no t'interessaràs per la sardana. I aquest és l'objectiu de la proposta que hem creat en Santi Serratosa i jo mateix.
I en quin moment vau decidir començar amb aquesta iniciativa, començar a apropar la sardana als més joves, no?, aquests adolescents de l'ESO que estan revolucionats en aquestes edats?
Doncs mira, tot això ve per una experiència professional meva. Jo ara mateix soc mestre especialista de primària, però durant uns quants anys, 5 o 6 anys, he estat mestre especialista de música a l'ESO. No? Clar, jo també soc músic de cobla de fa 30 anys, compositor de sardanes, i tenia aquest interès de presentar la cobla i la sardana a l'aula. Però és que al mateix moment trobava que els alumnes d'ESO els veia tan desconnectats que ja m'intuïa que amb el material que teníem, els llibres, les fotografies antigues i el material que estava creat, ja és que ja no vaig intentar-ho perquè ja veia que el presentar una cosa que ja no mostra interès doncs és possiblement un fracàs, no? I llavors d'aquí va dir, ostres, també en aquell moment en Santi Serratosa, que fa molts cursos de formació, tallers per altres escoles, em venia a la meva escola a fer tallers de percussió corporal, res a veure amb la sardana, no? Però vaig veure que el taller de la percussió corporal o la percussió corporal en si era una eina que permetia treballar moltes coses, no? Des de ritme, estructura de les músiques, a escoltar noves músiques, i jo des de fora com a mestre em veia, ostres, en Santi Serratosa està fent utilitzant aquesta eina que és la percussió corporal, i dic, jo estic interessat a treballar la sardana però no trobo l'eina. I llavors quan va acabar el curs li vaig dir al Santi, tu creus que això funcionaria? I sí, diu, ostres, doncs potser sí, i al final hem fet això, no?
Mm-hmm,
però tot això ve a través d'una experiència professional meva de dir, vull treballar la sardana, no trobo el recurs, un recurs també molt competencial, que és al final com treballarem actualment a les escoles, als instituts, amb una tendència molt competencial. No existia aquesta eina, i tot surt d'aquesta necessitat de la identificació d'aquest problema i de tens de trobar un recurs. Mm-hmm. I tot això, i això fa uns quants anys que ho teníem en ment, però també s'ha de dir que han jugat molts altres factors, no? Un 75è aniversari de l'entitat de sardanista de Premià, jo soc de Premià de Mar, que van encarregar doncs activitats per poder celebrar aquesta celebració. Doncs mira, podem també aprofitar la celebració per fer arribar la sardana als instituts, i també un ajut econòmic d'Innovem per part de Som Sardana, Confederació Sardanista.
Clar, s'han ajuntat molts factors, no?, que han acabat doncs per impulsar aquesta iniciativa. Sí que és cert que ara comentaves, no?, que ets de Premià de Mar, i justament són aquests quatre centres els que han incorporat aquest curs l'aprenentatge de la sardana. No és casualitat de que siguis d'aquí i s'hagi implementat aquí, no?
No, bueno, els amics de sardana doncs em van demanar, Xavi, tu que produeixes espectacles sempre, a part de ser músic, doncs jo també produeixo, no?, espectacles que promouen la sardana i la cobla fora del seu àmbit habitual. L'any passat em van preguntar quines activitats creus que podríem fer per celebrar el 75è aniversari, no? I els vaig dir que està molt bé, dir que podem fer el típic tradicional concert de sardanes relacionades amb Premià, però també és una bona excusa per obrir la sardana a nous públics, no? En aquest sentit, alumnes d'ESO, i també hi havia una altra proposta per alumnes de primària, no?
I sí, sí, em van fer cas. I mira, és aquest factor que han trobat un lloc, com vam dir, ei, doncs això ho han de fer tots els instituts de Premià, ho vam proposar, i hi ha hagut molta bona acollida, realment.
Com ho han rebut? Dius que hi ha hagut bona acollida, però en un principi, per exemple, quina va ser l'actitud o la rebuda per part de tots aquests adolescents?
Bueno, primer, la rebuda per part del docent, no? De dir, ostres, una sardana amb un percussió corporal, ostres, això sona molt diferent, no? A més, que no és una sardana que ja estava composta i mira, m'ha agafat una sardana qualsevol, o de... no, una sardana es fet expressament per l'ocasió, no? Jo en aquest sentit vaig compost la sardana, però ja pensant una mica en, no sé, el cant de tenora, el cant principal, sona una mica bachata, no? Que és un ritme que escolten molt els adolescents, no? En el començament de curs també hi ha una mica que intenta, no és un reggaeton, però intenta aproximar-se, no? O sigui que ja des del punt musical ja intenta atraure. I el primer que quan ho expliques als professors, ostres, que diferent, no? A veure, que nosaltres ja teníem uns materials, uns vídeos tutorials, i que ja ho veien. Clar, al darrere també hi ha en Santi Serratosa, que a nivell pedagògic, bueno, el Santi Serratosa és molt conegut a nivell d'instituts d'escoles, perquè és un dels promotors d'aquesta eina de percussió corporal, no? I entre veure els materials, entre escoltar la sardana i tot plegat, i encendir el nom de Santi Serratosa al darrere, doncs ja els professors deien, ostres, això ho volem fer, no? I primer això, no? Que molt bona acollida per part del professorat, no només el de música, sinó també d'altres matèries com poden ser educació física, i llavors, doncs, les primeres experiències, doncs, ens parlen de molt bé, que l'alumne, sí, que veia que la sardana era una cosa molt llunyana, però que s'ho ha passat bé, i que s'ho està passant bé amb els curts, amb els llargs, que la sardana conté els curts i els llargs, però també ho barregem amb percussió corporal, i ha sigut una manera diferent, lúdica, sobretot, per apropar-se a una cosa que fins ara els era molt llunyà, com era la sardana.
Mm-hmm. Van aprenent, els hi va agradant, cada cop ho veien millor?
Cada cop ho ballen millor, cada cop s'ho passen millor, i al final el que es tracta és això, no? De veure i de, ei, que a l'aula estem treballant la sardana, que no és una cosa tan llunyana com ens semblava, i que al final també, doncs, algun alumne comentava, és que ja no, ja deixem de, o sigui, fem flauta, fem ritmes, fem teoria, però també ballem, i en aquest cas ballem la sardana i d'una forma lúdica i divertida, no?
Clar.
Al final és aquest l'objectiu, apropar-nos a introduir-los, però amb això, que s'ho passin bé, sobretot.
Uh-huh. I que no es perdi, no?, una tradició, un ball tradicional com és la sardana, no?, que passi de generació en generació, encara que sigui adaptada, doncs, a l'actualitat, a una altra forma, i s'acabi mantenint, no?
S'acabi mantenint, i també que, sobretot, que si veuen una ballada de sardanes, que cada cap de setmana hi ha ballades de sardanes en els nostres pobles, doncs que els hi cregui, cregui l'atenció, no? De, ostres, a veure, hi ha sardanes, vaig apropar-me, a veure, allò que vam fer a l'escola, a veure, ostres, a veure, ho vaig aprovar, no? Almenys que no marxin corrents i diguin, ostres, hi ha sardanes, marxem corrents. No, no, tot al contrari, aquest és l'objectiu. Que és una mica com el que ens ha passat, i per sort amb el Coti per Coti, amb els tiets, no?
Exacte.
Que jo com a músic sí que m'adono que hi ha més gent que s'apropa. Potser no ballar, que sí que hi ha gent que ho balla una mica més, o que ho intenta, però almenys gent que s'apropa i que mira i es posa darrere les llenes intentant ballar, no?
Uh-huh.
I al final és això, que creï més atenció i que uneixi una mica i que creï una mica més d'interès.
Exacte.
Després ja veurem si ballen més o menys, o si hi ha més balladors o menys, no? Però despertar aquest poquet i aquest interès, sobretot en els adolescents, que estem tan desconnectats amb la tradició en general, no?
Exacte. Doncs Xavi Pinyol, compositor de la sardana i protagonista d'aquest projecte, no? Aquest lideratge per part del projecte a les aules de Premià de Mar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per apropar aquesta tradició i aquesta sardana als més joves, i segur que els hi agrada i van ballant per allà amb tot el que faran a partir d'ara.
Segur que sí, perquè les primeres experiències, ja només les primeres, ja ens diuen que sí. I llavors només comentar dues cosetes, que això ha estat gràcies, primer, ho han creat entre el Santi i jo,
també ha estat gràcies, com us deia, no, amb amics de la sardana de Premià, que hem trobat l'espai, el lloc i el temps per aconseguir-ho, però també, sobretot, també per un ajut econòmic rebut de la línia econòmica d'Innovem per part de la Confederació Sardanista Som Sardana, no? Uh-huh. Que tot això no només ha estat una idea, sinó que és fruit de moltes coses.
De molta gent. Doncs sí. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.